Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La neu és protagonista avui. Ha arribat durant tot el matí a la cota zero. Les primeres comarques enfarinades han estat la Selva i el Maresme, i en unes hores s'ha estès pel Baix Empordà i el Vallès Oriental, i també en alguns punts de la ciutat de Barcelona, on feia 8 anys que no hi quallava la neu. Ha causat aquesta situació problemes a l'AP7, a l'A2 i a la Nacional 2, entre altres vies, sobretot a la Selva i al Vallès Oriental, on el gruix de neu ha estat de 5 centímetres que ha provocat un accident a Caldes de Malavella, a l'A2, que ha tallat el trànsit durant unes hores. A les comarques de Girona, 20 escoles han hagut de suspendre les classes a causa de les nevades i ha afectat la situació a més de 7.000 alumnes. L'onada de fred que ha permès la nevada a Catalunya ha deixat temperatures que han arribat als 21 graus sota zero a la Cerdanya. Aquesta matinada, allà els termòmetres no marcaven aquest registre des de l'any 2008. Canviem de qüestió. En plana política, el president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat avui que defensarà els drets dels diputats presos fins a les últimes conseqüències. Ha visitat Joaquim Forn i Oriol Junqueras aquest matí a la presó d'Estremera i ha dit que els ha vist serens i bé, alhora que ha definit la reunió com molt profitosa. El president del Parlament es dirigeix aquesta tarda a Soto del Real per veure Jordi Sánchez, diputat electe i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. I per la seva banda, Esquerra s'ha mostrat contrari avui a modificar la llei de la presidència, com demanava Junts per Catalunya, per permetre una presidència simbòlica de Carles Puigdemont des de Bèlgica. El portaveu de la formació, Sergi Sabrià, ha assegurat que no li consta el nom d'Elsa Artadi com a candidata alternativa consensuada per presidir la Generalitat. D'aquesta situació política parlarem avui a partir de les 6 en el Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
De l'Essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats amics del Viure des de l'Essència, una setmana més aquí amb vosaltres, amb moltes ganes de compartir des de la generositat i des del saber cada dia una miqueta més, des de l'aprendre amb els nostres col·laboradors i convidats del programa. Avui, a Espais Harmònics, estarem a Astrid Izquierdo parlant de la presa de consciència. De quant costa de vegades resistir-nos a un postre? Avui, postres saludables, amb el cuiner terapèutic Alf Mota. I ens endinsarem al món de l'homeopatia i l'enfermetat periodontal des de la psiconeuroodontologia, amb el doctor Christian Beller. El benestar és una habilitat o es pot entrenar? Conversarem des de l'Essència amb la doctora en política internacional i experta en neurociència, Conxa Pinós. A la secció En veu de dona parlarem amb Mercè Meroño. Farem ressò al recolzament online contra la violència machista. Projecte Siempre Vives, l'atenció, la prevenció al maltracte. I a Bioneuromoció, una manera de viure. Enric Corbera ens parlarà del caos i la incertesa. Sí, comencem.
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo.
Quan posem consciència, quan sentim, és quan... A mi m'agrada dir que llegim la lletra petita de la vida. D'això ens en parlarà avui la col·laboradora del programa, Astrid Izquierdo. Benvinguda a casa teva.
Gràcies, Glòria.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé.
Ha anat bé la setmana?
Molt bé.
Armaris ordenats?
Armaris ordenats, fugues graduades...
Fantàstic. Avui què ens toca fer, Astrid? A veure.
Doncs mira, avui... us comentaré uns exercicis per prendre consciència abans de passar a l'acció. És a dir, no podem passar a l'acció si abans no posem consciència i sabem el que hem de fer.
Mm-hmm. Mm? Molt bé.
Llavors, el primer exercici consisteix en agafar una llibreta, que sigui la nostra llibreta de ruta, de ruta mm-hmm. cap a l'harmonització.
Molt bé.
I apuntar com ens sentim a casa nostra. Ser molt sincers. Mm-hmm. Em sento còmoda, em sento desprotegida, no em sento protegida... És molt important. L'harmonització el que vol és que la gent se senti còmoda, segura i protegida. I que sigui un espai inspirador, a més, amb imatges positives. Per tant, partint
d'aquesta primera premissa, podríem dir?
Clar. Llavors, que la gent faci un exercici, que les persones facin un exercici de com se senten a casa seva. A partir d'aquí, sortiran moltes coses. En el segon pas, com se senten amb elles mateixes? Perquè normalment coincideix. Et pots sentir vulnerable pel que sigui, però, a més, el teu espai no està protegit. Estàs mal ubicat, el que dèiem de les fugues, en la primera càpsula... És a dir, normalment el que veiem en aquest exercici es fa perquè es vegi un paral·lelisme d'espai-persona. Després, el segon exercici és apuntar... Fer dues llistes. En la primera posarem els objectes que ens encanten de casa nostra.
Molt bé.
Aquells que ens transmeten sensacions positives, que ens fan pensar en persones estimades. I en l'altra llista posarem aquells que no ens agraden.
Això és posar-hi consciència, eh?
Clar. És fer un veritable exercici de què és el que tenim a casa. I per començar a fer la selecció.
Exacte. Mm-hmm. Aleshores, a partir d'aquí, costa... El fet és començar a treballar-ho, no?
Primer és anotar-ho tot. I després, en la propera càpsula, parlarem de passar l'acció.
Per passar l'acció, igual, podrem començar a fer algun regalet, no?
Els
familiars, els amics, dir, mira, saps que et faig un regalet? Això a casa meva ja no hi té lloc, potser a casa teva sí, no?
Clar, donacions, ja, també fer una llista de tot el que està espatllat.
La importància també de no tenir electrodomèstics, coses trencades a casa. Aquí també hi ha, podríem dir, un chi que bloqueja. No? Una energia que està bloquejada. Ha de fluir, l'energia ha de fluir.
Tot el que no funciona, tot el que no funciona té al final un efecte en un mateix. I més si tens el típic electrodomèstic espatllat durant molt de temps i jo no s'arregla...
Què hi fa a casa, no?
Què hi fa a casa, clar. Començar a desprendre'ns, no?, la importància d'anar-te desprenent de tot allò que ja no utilitzes, no vibres amb aquell objecte, està espatllat...
El desarrelament, el deixar anar.
Fer un treball de
deixar
anar, exactament.
És com també ens podem trobar, que jo he anat a casa i tenen el rellotge penjat a la paret i està parat. Llavors, com pot ser que un rellotge estigui parat, no?, que un rellotge estigui espatllat? D'alguna manera metafòric, estem parant el temps, no? Què està passant aquí?
I estàs bloquejant.
Exacte.
Clar, llavors, els rellotges que estan parats, doncs, o els hi dones corda, o els hi poses piles, i si realment no funcionen, fora.
Però el que deies tu, no ens acostumem a viure d'una manera determinada i no ho veiem. Ho veuen els que venen de fora, no?
Clar, el tema és que no es veu. Llavors, aquest exercici d'agafar una llibreta i començar a notar com ens sentim, coses que ens agraden, coses que no, que tenim, que són nostres. És un exercici de posar consciència que després d'això passarem ja a l'acció.
Doncs així prenem nota, amb la llibreta, la presa de consciència, i la propera setmana ho alliberarem, això?
Parlarem de l'acció i la reacció.
Acció i reacció.
O causa i efecte.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Astrid. Doncs fins la propera setmana, causa i efecte.
Moltes gràcies, Glòria.
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo. Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Cuina terapèutica amb Alf Mota.
Alf Mota, benvingut al Viure. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Ha anat bé la setmana?
Sí, fantàstica.
Avui parlarem dels dolços, no? El fet dels postres.
Que bo, no?
Aquesta dolçor que gran majoria dels mortals necessitem, no? Per què passa això? Per què aquest costum? Per què aquest enganxa a l'udols? No? És una qüestió d'equilibri d'energies. Com ho enfoquem?
Podem enfocar des de... Com sempre, hem de fer un enfoc holístic, no? Bon. Hi ha una necessitat fisiològica, òbviament, no? Perquè els dolços, els sucres, són necessaris, també, no? És el que ens dona energia. I també, bueno, hi ha un tema emocional. Òbviament, quan tu prens unes postres, quan tu prens algú dolç, és com una abraçada, no? Et relaxes a tu
mateix.
Ara
anava a dir-te, és una manera de mimar-te, eh?
És una manera de mimar-te i és una manera també de relaxar-te, no? El sabor dolç relaxa. Hi ha un tema que nosaltres tenim de mal costum, no? De prendre postres tot sovint haver
menjat. Després de menjar.
Sí, és com la guinda del menú, no? És com de fet, la Neus ens va fer aquesta pregunta, no? Com podem superar aquest costum, no?, que nosaltres tenim d'acabar un àpat, encara que no sigui un especial, però sempre necessitem una miqueta de dolç. Bueno, jo recomano que, en comptes de fer unes postres, guardem aquestes postres, saludables, òbviament, ja no parlem que tingui sucres refinats, per un berenar, no? Perquè la digestió necessita espai. Tu ja, si tu ja has menjat bé, no?, tot el que has de menjar al migdia o per sopar, no necessites un extra, no? Deixa un espai al teu estómac per fer aquesta digestió. Et trobaràs molt millor passar del menjar i tornaràs més energètic, no?
Podríem dir que quan tenim la sensació de cada tips ja anem malament?
Ah, malament, no. Els japonesos diuen que ha de ser un 80%, no? Com hem de deixar un 20% d'espai a l'estómac perquè l'estómac pugui, diguem, digerir i fer la seva feina. De fet, tu et sents, no?, en seguida, no? Entonces, els postres en va sobrar, no? És com d'això. Millor prendre l'acostum, se volem terminar, no?, perquè hi ha una qüestió cultural, també, no?, com que a vegades... Com, no?, que he de concloure aquest àpat, no?, aquest moment de plaer.
És com un ritual.
Sí, una infusió digestiva, no?, per exemple, en comptes d'unes postres, una infusió digestiva...
Com una mica d'estèvia, si volem dolç.
Sí, l'estèvia també estaria bé, o altres endolçants de qualitat. O fins i tot, jo recomano que prenem les coses, no?, si prengui una camomilla, aprengui a apreciar el sabor de la camomilla natural sense disfressar-lo sempre, no?, que també
el paladar
s'educa.
Eh?
El paladar s'educa.
Potser també comentaves el fet de que tenim desig de dolços després dels àpats perquè no hi ha prou dolçor natural als plats.
Sí. Moltes vegades nosaltres no oblidem de posar elements que siguin dolços, no?, perquè tampoc masteguem molt bé, no? Si tu mastegues bé els aliments, notaràs que són més dolços, no?, sobretot el que són els hidrats de carboni, no?, els cereals. Hi ha algunes verdures que també són més dolces, no?, carbassa, pastanaga, una ceba ben cuinada, no?, doncs potencia la presència d'aquests elements dolços, sobretot aquesta necessitat, als teus àpats, no? Per exemple, per sopar pots prendre, en comptes de prendre les galetetes després del sopar o quan estàs mirant la tele, etcètera, doncs pres una crema de carbassa, que és molt dolça, i et satisfarà aquest desig de dolç. Hem de tenir en compte també que si tu fas una alimentació molt salada, molt concentrada, vale?, amb proteïna animal, no?, i moltes vegades va acompanyada amb altres productes fregits, no?, com les patates fregides, poca amanida, a vegades aquest tomàquet, aquest enzim més decoratiu, doncs el teu cos també et demana a l'altre extrem, que és l'extrem dolç. Ah, quan mengem un bistec, ens ven de gust menjar un got de vi i pren un gelat de postres, però si menges una crema de carbassa, fixa't, si tens aquest desig. El cos no et demana el got de vi, ni et demana a les postres, perquè has donat la dolçor que necessita. És una miqueta d'entendre aquestes energies, no? Les energies...
Des del sentir, com tu deies, sí. Aquesta necessitat de palpar, no? De descobrir aquests sabors que tenim adormits i tot ho volem anar disfressant, ho anem tapant els nostres aliments.
Sí, de fet, el sabor dolç a medicina oriental es relaciona amb l'element terra, que està relacionat amb estel, estómac, melsa i pàncreas. I en aquests òrgans necessiten una mica de dolçor natural, però un excés ja els perjudica, no? També l'excés de preocupacions, les obsessions mentals, no? L'energia quan està molt al cap també perjudica l'energia que ha d'estar més a la zona més mitja del cos, no? Que és on està situada l'estómac, la melsa i el pàncreas, no? Doncs hem de tenir en compte això perquè no tan sols potenciar el dolç natural a la dieta, però també podem fer altres coses, com el contacte amb la terra, com podia ser fer jardineria, podia ser escultura, podia ser caminar descalç, no? O simplement tombar-te al terra una estona, buscar el contacte amb la mare, amb la terra, no? Perquè a vegades el dolç també és una necessitat d'aquesta energia maternal, no? D'aquesta abraçada.
No? Quan prens dolç, sembla que et mimis, que t'abracis, necessites aquella dolçor.
Aquella dolçor. I en una societat tan agressiva, on anem tan ràpid, on no ens mirem uns als altres, a vegades ens oblidem, no? D'estimar-nos, de cuidar-nos, no? De demanar una abraçada a la gent que tenim al nostre costat, no? I a vegades demanar això o buscar aquest moment de contacte amb la terra, amb la mare de tots, no? La mare, sí, que sempre està, t'ajudarà a superar aquesta addicció, aquest desig de ser de dolç. Vale? Dos puntets que et volia comentar també. Vale? Jo vaig comentar el tema de com si mengem excés de proteïna animal, de productes concentrats, podem tenir aquest desig de prendre més dolços, però també em passa que una dieta on hi ha una mancança de proteïnes, i això passa molt a dietes vegetarianes on les proteïnes són desnaturalitzades, no? Moltes salsitxes de tofu, sí, moltes hamburgueses no sé quants, molt de sucres, això també fa un síndrome que és el desig de dolç, no? Perquè al final és un desig d'energia, no? Perquè el sucre et dona energia. Doncs tenim en compte, no? Tant les dues bandes, no? L'excés de proteïna animal o com una mancança de proteïnes que siguin de qualitat i naturals, no?
La importància de l'equilibri una vegada més, no?
Sempre.
Al Mota, moltíssimes gràcies. Que tinguis
gràcies.
Molt bona setmana.
Fins la setmana vinent.
Fins la propera, sí.
Gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Parlant des de l'essència. L'entrevista.
La nostra convidada d'avui diu: la bondat és la base del cervell. Ella és doctora en política internacional, cofundadora d'Estudis Contemplatius i directora del Màster en Mindfulness. Estudia constantment, està investigant, ella dirigeix amb el doctor Davidson una investigació que té a veure amb la bondat del cervell. Conxa Pinós, benvinguda al Viure des de l'essència.
Gràcies per convidar-me.
Estem molt contents que estiguis avui aquí amb nosaltres, de poder compartir els teus coneixements, les investigacions que porteu arreu del món. Eh? La ment humana és molt complexa, no? Ens estem formulant constantment preguntes. La majoria de vegades no trobem resposta, no? Realment creu que aquesta és una de les qüestions de l'existència, aquest trobar resposta?
Jo crec que evidentment, la ment i l'ànima, podríem parlar de la relació del cos, la ment i l'ànima, té una necessitat contínua de plantejar-se què fem aquí i ara. I sobretot, tindre, enterar-se, enteniment del que està succeint. Llavors, nosaltres som el que som en aquest moment, però alhora li donem continuïtat a allò d'on venim i on anem.
De fet, el benestar és una habilitat o es pot entrenar?
Les dues coses. Des de la vessant neurocientífica podrien dir que el benestar podria ser el benestar i el benésser, benessere, anche latí, no? Que bellissimo, no? Quan una persona se té cura de ser, es cura. perquè es comprèn què és el que està passant i és autèntic amb allò que està passant, no? En el que el món vol que passi dins d'un mateix. Per tant, en aquest sentit, el benestar és intrínsec. Totes les persones volen estar bé, però no totes les persones tenen la capacitat de curar-se, de preservar-se i de gaudir també del que tenen. Jo parlaria, un dels elements consubstancials del benestar és l'agraïment. Ser agraïts.
El donar gràcies.
Absolutament.
Com ho podem fer per apropar-nos a tenir una ment més serena, més equilibrada, no? Des d'una base científica?
La primera cosa que hauríem de fer seria subsanar l'error de Descartes. A mi m'agradaria donar molt, molt les gràcies a aquest papa que ara tenim, el papa Francesco, perquè ha fet múltiples esforços, primer amb la seva formació científica i també, evidentment, com a pare de l'Església, parlant des de les pràctiques contemplatives. Des de fa 300 anys nosaltres vivíem el que anomenem aquest error de Descartes, que és la separació del cos i de l'ànima, de la ciència i de la contemplació. Ara, en el segle XX, i sobretot en el XXI, el que estem veient és com els científics, per observar la ciència, han fet servir instruments que tenen a veure amb la contemplació. Llavors, no parlem de ciències contemplatives, sinó de la contemplació de la ciència. I és per això que grans figures contemplatives estan inspirant la ciència. Papa Francesco és una d'elles, el germà David Steele també és una altra, el Dalai Lama és una altra, no? Diferents persones que són referents en el món de la consciència, de l'oració i de la meditació, que inspiren els científics. I és molt important aquesta inspiració, perquè si no, la tecnologia i sobretot tot els grans reptes del segle XXI poden acabar esgotant l'essència de l'ésser humà.
Ens fan sortir de l'aquí ara, eh? És una fugida endavant a no saber a on, no? El moment en què vivim, podríem dir, per això la importància del parar del món de la contemplació.
És molt important serenar-se, però també és molt important ser valent. Jo diria que aquests dos aspectes són importants. Podem recordar la figura de Sant Pablo, no? Sant Pablo es rebel·la també contra el seu destí. En aquest sentit, els científics i els contempladors s'han de revelar. Revelar és tornar a donar sentit a la seva existència. Revelar-se més enllà és fer una revolució. Jesús també va fer aquesta revolució. Llavors, un científic en aquest moment el que fa és observar la ment, entenent que el cos i la ment és el mateix i que la interacció que existeix entre el cos i la ment és tot d'una, però que el cos i la ment és observat per la consciència i que aquesta consciència és molt important. Tindre-se cura d'aquesta consciència, no embrutar-la i dedicar temps a aquesta consciència, igual que dediquem temps, per exemple, a dutxar-nos o a menjar o a dormir. Dedicar temps.
Com la podem cuidar, aquesta consciència, no? Quins components són vitals per alimentar-la?
El primer és donar-li importància a la consciència. És a dir, la consciència té una part que és clarament cognitiva, que es pot argumentar des de el que anomenaríem una part més lògica del nostre cervell, de la nostra estructura mental, però té una altra part que és metacognitiva. I la major part dels nostres processos de cos i de ment són metacognitius. Quan? Pues més del 97%. És a dir, que solo sé que no sé nada, no sabem res de nosaltres. Sabem que, per exemple, la intuïció, la percepció, la capacitat de sentir sentidament, el valor del cor, les seves neurones com a disparador del cervell és superimportant. És a dir, que els científics podem observar els fenòmens que estan succeint, però no tot allò que observem ho podem explicar com un fenomen explicable dins de la ciència. Per exemple, un miracle. És a dir, que la ciència encara ha de contemplar i d'observar amb diferents instruments.
Uh-huh. Anem als nostres oients, quan parlem del fet aquest de que si el benestar és una habilitat o es pot entrenar, quins components podem dir que han rebut una atenció científica sèria? Per exemple, si parlàvem de la resiliència, també podríem anomenar-la, no? Moltes persones probablement han sentit parlar d'ella, però jo li pregunto a vostè què és la resiliència, senyora Pinós.
El que nosaltres sabem ara, què és la resiliència, i aquesta és una opinió absolutament subjectiva, la resiliència és un terme que ve de la física i és la capacitat que té un metal després d'haver sofert un cop tornar al seu estat original. O sigui que imagina't que per un instant nosaltres fóssim aquest metall. És a dir, hem sofert un cop. Potser se'ns ha mort un familiar, se'ns ha acabat la feina o ha passat alguna cosa en el nostre
país.
Que
tots, en algun moment de la nostra vida, ens toca viure situacions en què hem de ser resilients per poder avançar.
Evolucionem mitjançant la superació de proves. Nosaltres neuroevolutivament estem fets per aquestes grans proves. Des d'un nen petit que està en el ventre mater, per exemple, podríem parlar de les 16 primeres setmanes de vida i un fetus, hi ha fetus que són més resilients, que encara que la mare, per exemple, no tingui de menjar o que la situació sigui hostil, el fetus és resilient i té el que nosaltres anomenem un esperit de vida molt fort i viu. Per exemple, imagina't un malalt, no?, que està a punt de morir i els metges diuen morirà i de cop i volta revifa. Aquesta revifada és també part de la seva resiliència.
Podríem dir que són persones, hi ha persones que són més resilients de naturalesa?
Sí, senyora. Hi ha persones que genèticament són més resilients perquè en els seus gens està més la resiliència. Després hi ha contextos que són més resilients. És a dir, si jo a tu et poso en una situació d'opressió, tu tindràs l'oportunitat de demostrar fins a on pots arribar. Mai no tindries aquesta oportunitat de demostrar fins a on pots arribar si no estàs en aquesta situació. Per tant, la situació que ens demanen molt és una situació interessant per observar quina és la nostra resposta.
Jo que res passa per casualitat. La vida sempre ens aporta el que realment també tenim la solució dins nostre, sí?
Sí, però hem d'anar en compte, perquè com que no tots els individus són igual, de vegades la nostra resposta humana, perquè no som divins, som humans, el que està succeint no sempre és resilient. Llavors hi ha dos perfils. La resistència, que resistir allò que és inevitable i que et gasta l'energia molt. Cada vegada que tu et resisteixes a una cosa que no pots canviar, estàs generant molt estrès. Estàs generant una neuroquímica en el teu cervell, no vull donar molts termes científics, que et desgasten. I, per tant, tot el que et desgasta no et fa créixer, mentre que la resiliència és com fluir.
Ara va dir, és fluir, el fluir, no? Deixar anar.
És la capacitat que tu tens, per entrar en una definició, de tornar al teu estat original el més ràpid possible després de que un fet trasbalsador hagi passat a la teva vida. I això no significa que el fet trasbalsador no t'afecti. Imagina't que ara, per exemple, hagis perdut el teu fill. No significa que no t'estimis el teu fill. Significa que tu entens que això és el que hauria de passar. I has de tornar.
Sí, hem anat a una situació molt greu, no?
Bueno, quan nosaltres veiem la resiliència, és precisament en aquestes situacions. Podem dir que en la vida quotidiana hi ha tot un seguit de petites proves quotidianes. Uh-huh. Aquestes petites proves quotidianes constitueixen el que nosaltres anomenem l'entrenament quotidià de la resiliència. Uh-huh. Per tant, per exemple, donar-li a un fill tot molt fàcil no li fa ser més resilient.
Sens dubte ho tenim clar d'aquest entrenament, no? Com en els fills els hem d'anar dient patir una miqueta cada dia no passa res, no? El fet d'esforcem-nos.
Exacte.
Parlem de la generositat, senyora Pinós. Creu que el ser humà ve al món amb bondat innata bàsica?
Sí, podria parlar-te d'algun dels experiments que va fer el doctor Davidson, sobretot amb bebès. A nosaltres ens interessa molt a l'àmbit dels bebès. Llavors, Davidson va agafar bebès que no poden parlar de diferents edats. Aquests bebès estaven veient diferents ninos que estaven jugant. Llavors, els ninos reproduïen, per exemple, una seqüència on s'estimaven, i el bebè el mirava i somreia perquè els ninos s'estimaven. En una altra seqüència, els ninos es barallaven i li treien la joguina a un nino o a un altre, i els nens no volien veure aquesta seqüència. Aquest és un dels experiments que ell va fer. Va fer tot un seguit d'experiments on veien que els nens, de manera innata, prestaven més atenció als actes de bondat que no als actes de maldat. Però també va veure que, arribat a un cert punt en la vida d'aquest nen, si el context o la seva situació no fomentava aquesta bondat, si no havia un element de neuroplasticitat en el context, i després parlarem de la neuroplasticitat, el nen anava perdent aquesta bondat innata no és que l'anava perdent, és que es quedava al fons, és com en un bosc, quan arriben les fulles i cobreixen el fons del bosc. El fons encara hi és, però està tot ple de fulles.
O sigui, de ment, cervell i educació, podríem dir que són conceptes clau en els que ens hem d'alfabetitzar, no?
Absolutament. Nosaltres parlem d'educació i entrenament per tota la vida. O sigui, l'escola és la vida.
Bàsicament, crec que hauríem de començar a comprendre la relació que hi ha en el cervell, no? Abans parlava de la neuroplasticitat. Què és la neuroplasticitat o les neurones mirall? Què són?
La neuroplasticitat és com una plastilina, és alguna cosa que tothom hem fet servir alguna vegada, ho veiem en els nens, que és la capacitat de ser flexibles. La neuroplasticitat és la capacitat que té la ment de modificar el cervell de modificar la ment, d'observar-se i de canviar-se, les tres coses alhora. I, a més, relacionat amb allò que està succeint en el cos. De vegades nosaltres pensem que la ment és només pensar, i això és un error. Per això, de vegades, posem massa atenció a la informació lògica i és molt important una feina amb el cos. Sabem que la neuroplasticitat es genera mitjançant la neurogènesi, la regeneració dels gens, tenen un element fonamental, que és el moviment. És a dir, que els nens i les persones intrínsecament necessitem moure'ns, perquè per això tenim cames i tenim braços. No és per estar tot el dia asseguts o només fer servir un dit
la pantalla,
en el Facebook, com el que sigui, no? Llavors tenim 10 dits, tenim peus, tenim cames, ens hem de moure. Jo diria que per tindre un cervell i una ment en bon estat, doncs has de fer exercici físic, això és segur, perquè hi ha més regeneració cel·lular, has de dormir, has de menjar bé, t'has de cuidar, en el sentit de cuidar-te, no veure massa la televisió, per exemple, perquè és un element intoxicant en aquest sentit, no?
A nivell del cervell, el cervell és únic, no? Però alhora tots els cervells podem dir que són diferents, no? En quant a aptituds, neurobiologia, no? Quines informacions creu que avui ens podria aportar els oients del programa en relació al cervell, a vegades el gran desconegut, podríem dir?
És una pregunta fantàstica, no? A veure, fins no fa gaire, et donaré una dada. Fins al 1995, la majoria dels estudis psiquiàtrics de la ment i del cervell que es feien en depressió profunda tenien a veure amb homes de classe mitja-alta anglosaxons. Mitjançant aquests estudis es receptaven tota una sèrie de farmacologia que anava arreu del món, per exemple, a dones. I això feia que la majoria dels medicaments no funcionessin tan bé amb els homes com amb les dones. Llavors, fins ara, la nostra mirada del cervell era bastant etnocentrista. La primera cosa que hauríem de canviar del cervell és parlar de cervells neurodiversos, no neurotípics. Tots els cervells no són iguals. Cada cervell és diferent. És veritat que tenen circuits, àrees i comportaments semblants, però que aquests circuits no s'activen de la mateixa manera.
També hi ha emocions que no podem canviar del nostre cervell. Sí? De quines emocions estaríem parlant, Conxa?
Nosaltres podríem dir que dins del cervell i dins de la ment hi ha un equipatge, hi ha un equipament biològic. És a dir, que si nosaltres tenim una emoció com, per exemple, la ira, o la ràbia, o la empatia, o la compassió, sempre tenir emocions oposades, això no ho podem canviar. El que podem canviar és l'ús que fem d'aquestes emocions i com nosaltres vivim aquestes emocions.
Com les podem tractar per ser més, podríem dir, més amigues d'elles, més empàtiques?
Primer de tot és no negar-les. És a dir, que si dins del cervell encara existeix, per exemple, la ira, és perquè de vegades és necessària. Si existeix la compassió, és perquè és necessària. Llavors, tan necessari és un com un altre. La qüestió és discriminar i tindre sentit comú en el sentit de saviesa. El cervell, jo diria que té tres grans reptes. El cervell lògic, el cervell compassiu i el cervell intel·ligent. I aquestes tres grans àrees del cervell és l'equilibri.
Abraçar-les.
Yeah.
Si ens endensem una miqueta més i jo li pregunto, ens queda molt poquet ja de programa, tenim molt, molt a dir, però probablement un altre dia la tornarem a convidar, bueno, segur, a la que torni a estar a Barcelona. Què no li hem preguntat mai que li agradaria que li preguntessin?
Quin és el sentit de la meva vida?
I la resposta?
La resposta és meditar. Jo sóc una meditadora.
Si ens endinsem els sentits, senyora Pinós, i li dic una mirada, on la transporto?
Amb un tacte, en la mà de la meva àvia.
Una fragància?
El jasmín.
Una melodia?
Bach, el cello.
Un tacte?
El tacte seria el de l'àvia, ja ho he dit d'avançada.
S'ha avançat. I la mirada, doncs?
La mirada podria ser l'Himalaya.
Un sabó?
A l'aigua fresca.
Una persona de referent a la seva vida?
Sense dubte, el Dalai Lama.
Si fa una mirada al passat, què veu, Conja?
Veig una nena molt petita que va créixer en un poble de Granada i veig també que he tornat a la meva aldea contínuament, aquesta mirada.
Si fa una mirada al present?
La ciència.
I una mirada al futur.
Com la ciència i la contemplació podrien ajudar a generar més pau i més benestar per tots els éssers?
Pensa que a dia d'avui estem focalitzats en aquest camí realment tan difícil, no?, de pau, harmonia, a comprendre'ns tots millor. Com ho sent dins seu?
Com a cristiana, crec que és molt important no només que ho creiem, sinó que ho encarnem. Jo parlaria de l'encarnació dels valors. Això és important. Jo crec que és molt important, encara que sembli que no és possible, fer possible l'impossible.
Des del sentir?
Des de l'encarnació. L'encarnació, evidentment, té a veure amb el sentit, però també amb el propòsit i amb la voluntat i amb la resiliència que hem parlat abans.
I la visió?
La visió és que hi ha un camí i aquest camí s'ha de construir per tots. Hi ha de ser just, hi ha d'estar en pau.
Què és per vostè viure des de l'essència, senyora Pinós?
Ser coherent, encara que els altres no estiguin sempre d'acord, però has de ser coherent.
La coherència és una gran base, no podríem dir un pilar vital.
Jo diria que és la columna de la compassió.
Moltíssimes gràcies, Conxa Pinós, experta en neurociència, per haver-nos acompanyat avui al programa El viure des de l'essència. Siguem conscients, el benestar és una habilitat i es pot entrenar, sí?
Sí, absolutament. Dir als oients que avui, 8 de febrer, estem a Barcelona, a Pimec i a la Casa del Tíbet, amb el doctor Davidson, en un seguit d'activitats, i que són benvinguts a seguir-nos en qualsevol d'aquestes activitats.
Moltíssimes gràcies, en plaer.
Gràcies.
Bon viatge.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
Tercera setmana del doctor Beyer aquí amb nosaltres, al Viure des de l'essència. Avui parlarem de la homeopatia i l'enfermetat periodontal. Sí, doctor Beyer, benvingut a casa seva. Com està?
Gràcies, muy bien.
Veiem moltes vegades que hi ha moltes persones que estan afectades per enfermetats periodontals, no?, com la periodontitis. Com seria la visió de la psiconeuroodontologia en aquest cas? Des de quin angle ho podríem veure?
La primera cosa sorprenent...
C'est que les maladies parodontales...
És que les malalties periodontals...
Attendent que nous ayons un certain âge...
Esperen a que tinguem una certa edat...
Avant de commencer.
Abans de començar.
Et le regard de la psiconeuroodontologie...
I la mirada de la psiconeuroodontologia...
A été de m'apprendre...
Ha estat la d'ensenyar-me...
Que ce n'est pas une erreur de notre corps...
Que no és un error del nostre cos...
Que ce n'est pas un dysfonctionnement.
Que no és un disfuncionament
de notre structure biologique.
De la nostra estructura biològica.
Mais que c'est l'expression dans mon corps.
Sinó que és l'expressió en el meu cos.
D'un conflit psicoemocional profond.
D'un conflicte psicoemocional profund.
La dent.
La dent.
Et le reflet de l'identité.
És el reflexe de la identitat.
Et il peut arriver.
I pot ser que ens passi.
Qu'un individu.
Que un individu.
Ne se sente pas vivre.
No se senti vivint.
Comme il semble être.
Com sembla que és.
C'est un conflit.
És un conflicte
entre ce que je me vois faire,
entre allò que em veig que fer,
et l'image que j'ai de moi-même.
I la imatge que jo tinc de mi mateix.
Podríem dir, doncs, que el que reflecteixen les nostres dents és el que nosaltres no volem veure.
No,
ens posa un mirall, allò que nosaltres volem amagar, la nostra boca ens ho manifesta, sí o sí, doctor?
Pour avoir une maladie parodontale,
sí, per tenir una enfermedad periodontal,
il faut un conflit particulier.
Es necessita d'un conflicte particular.
Un conflit entre l'image que j'ai de moi,
un conflicte entre la imatge que jo tinc de mi,
à travers ce que je fais,
a través del que faig,
parce que le cerveau,
perquè el cervell,
utilise ce qu'il fait,
utilitza allò que fa,
pour dire qui il est,
per dir qui és.
Et ça nous donne une image.
I això ens dona una imatge.
Et il y a à l'intérieur de chacun de nos cerveaux,
i a l'interior de cadascun dels nostres cervells,
une autre image.
Una altra imatge.
C'est ce qu'on appelle l'image idéalisée de moi-même.
Què és el que anomenem la imatge idealitzada de nosaltres mateixos?
Nous avons un rêve.
Tenim un somni.
D'être quelqu'un.
De ser algú.
Et si entre ce rêve,
i si entre aquest somni,
et ma réalité,
i la meva realitat,
il y a une distance,
hi ha una distància,
et surtout une dévalorisation,
i sobretot una desvalorització,
je vais commencer mes maladies parodontales.
Començaré amb les meves malalties periodontals.
Estarem parlant d'un antagonisme dins nostre. I aleshores, què, com podem fer, com podem acompanyar a nivell terapèutic?
Le premier accompagnement,
el primer acompanyament,
qui est l'essence profonde de la psiconeuroodontologie,
que és l'essència profunda de la psiconeuroodontologia,
c'est le verbe,
és el verb,
c'est de parler,
és a parlar,
c'est de faire prendre conscience,
és fer que es prengui consciència,
par des mots,
a través de paraules,
a l'individu, de ce qui se passe réellement à l'intérieur de lui,
del que està succeint veritablement a l'interior d'ell.
Ceci va permettre de se repositionner,
això ens permetrà reposicionar-nos,
dans sa propre identité,
a la nostra pròpia identitat,
et puis bien entendu de donner un soutien au corps.
I després donar un sostén al cor.
Et depuis 35 ans.
I des de fa 35 anys.
J'ai rencontré dans l'homéopathie.
Que he trobat en l'homeopatia.
Le support le plus parfait.
El suport més perfecte.
L'homeopatia. Utilise des remèdes.
Utilitza remeis.
Qui véhiculent non de la matière.
Que vehiculen no la matèria,
mais l'esprit de la matière,
sinó l'esperit de la matèria.
Et comme les maladies parodontales,
i com les malalties periodontals,
sont des conséquences d'un conflit de l'esprit humain,
són conseqüències de conflictes de l'esperit humà,
je crois qu'il n'y a pas meilleure médecine,
crec que no hi ha millor medicina,
meilleur remède,
millor remei,
que l'homéopathie,
que l'homeopatia,
pour rééquilibrer l'esprit humain,
per tornar a equilibrar l'esperit humà.
Mais parce que nous sommes des êtres humains.
Però com que som sers humans,
nous avons un devoir de conscience.
Tenim un deure de consciència.
Et de l'homéopathie.
I l'homeopatia.
Sans les mots.
Sense la paraula.
C'est oublier la conscience.
És oblidar la consciència.
Podríem dir aquí també el fet del poder de la paraula, no? La importància del que verbalitzem.
Toujours.
Com? Toujours. Sempre.
Toujours, c'est notre dimension.
Sempre, la nostra dimensió.
Nous sommes les seuls animaux,
som els únics animals,
à avoir un langage complet et articulé,
que tenim un llenguatge complet i articulat.
Les animaux,
els animals,
ont un langage sonore,
tenen un llenguatge sonor.
Et d'un point de vue neurobiologique,
i des d'un punt de vista neurobiològic,
le langage des animaux,
el llenguatge dels animals,
a une origine limbique,
té un origen límbic.
Et le langage complet et articulé de l'être humain,
i el llenguatge complet i articulat del ser humà,
a une origine corticale,
té un origen cortical.
Et nous devrions être capables,
i tindríem que ser capaços,
de mettre en mots,
de posar en paraules,
des choses que contient mon esprit,
coses que contenen el meu esperit,
et non pas de mettre des mots,
i no posar paraules,
sur la matière terrestre,
en la matèria terrestre,
mais sur l'immatériel de l'esprit,
sinó en l'immaterial de l'esperit.
Atrevir-nos, no?, des de nosaltres mateixos, doctor.
Sí. Oui.
Sí, sí.
Què podem donar algun consell més als nostres oients en relació a l'homeopatia? Perquè hi ha gent que probablement té l'homeopatia, jo no hi acabo de creure. Com és possible, no?, que aquestes boletes em puguin fer canvis, no?, canvis en la meva persona.
L'homeopatia, ça a été la rencontre de plantes,
ha estat la trobada de les plantes,
de minéraux,
dels minerals,
de produits animaux,
dels productes animals,
et de comprendre,
i de comprendre,
que si je prends une substance,
que si prenc una substància,
et que j'observe les effets de cette substance,
i observo els efectes d'aquesta substància,
sur une structure saine,
en una estructura sana,
tous les phénomènes qui vont se produire,
tots els fenòmens que es produiran,
cette même substance,
aquesta mateixa substància,
diluée,
diluïda, de manera infinita,
va être capable de rééquilibrer la structure,
serà capaç de reequilibrar l'estructura,
qui exprime les mêmes désordres,
que ens expressa els mateixos desordres.
Et parce que,
i com que,
les désordres de notre corps,
com que els desordres del nostre cos,
ont toujours une origine psychologique,
sempre tenen un origen psicològic,
l'essence du remède,
l'essència del remei,
va rééquilibrer la psyché humaine,
tornarà a equilibrar la psique humana,
et non pas le corps,
i no el cos,
mais la psyché rééquilibrée,
per la psique reequilibrada,
va permettre à son corps de se rééquilibrer,
permetrà al seu cos reequilibrar-se,
des de l'equilibri, no aquest cercle.
Sí. C'est un cercle qui commence par l'esprit.
És un cercle i comença per l'esperit.
C'est pour ça que l'homéopathie,
per això que l'homeopatia,
ne peut pas être utilisée contre quelque chose.
No pot ser usada contra alguna cosa.
Je ne prends pas de l'homéopathie contre la fièvre.
No prenc homeopatia contra la febre.
Je prends de l'homéopathie.
Prenc homeopatia.
Pour cette partie de mon esprit.
Per aquesta part del meu esperit.
En déséquilibre.
Que està en desequilibri.
Qui a provoqué l'aparition de la fièvre dans mon corps.
Que ha provocat l'aparició de la febre en el meu cos.
Donar la mà, podríem dir.
Sí. Et donc l'homéopathie va rééquilibrer l'esprit.
I llavors l'homeopatia reequilibrarà l'esperit.
Doctor Cristian Beyer, moltíssimes gràcies una setmana més. La propera setmana, de què ens parlarà? Perquè sí que és un tema que probablement a molts dels nostres oients, clar, és que tots els temes els hi són interessantíssims. Què ens explicarà la propera setmana?
Je vous parlerai des fractures dentaires.
Us parlaré de les fractures dentals.
Hi ha molta informació al darrere.
Sí.
Ens quedem aquí, deixem la incògnita per la propera setmana?
Sí, sí.
Moltes gràcies, doctor.
Gràcies a vos.
Bona setmana.
Amb veu de dona.
Carmen Hernández, creadora de Mujer Consciente, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien, Gloria. Muchísimas gracias por encontrarte conmigo. Un gusto estar con todas las oyentes.
És un plaer. Dius que la formació conscient parteix de l'equilibri, no?, entre l'energia masculina i femenina.
Sí, estamos en un momento donde la energía femenina brilla por su ausencia, no está casi presente. Entonces es necesario que resurja y camine al lado de la energía masculina en equilibrio maduro para co-crear una realidad que sea más satisfactoria para todos, no solo para las mujeres. Haciéndolo en las mujeres, ellas lo llevan a sus lugares de trabajo, a sus familias y beneficia a todos.
També volies parlar-nos avui de la importància, no?, de la ferida materna. La ferida materna i paterna. És curiós, no? Com ens podríem ubicar davant d'aquesta manifestació?
Vale. Pues muchas mujeres con las que yo trabajo se encuentran que entran en relaciones de pareja que son tóxicas y no tienen la fuerza para salir de estas relaciones. ¿Y por qué es así? Pues no es porque estas mujeres tengan una tara, es porque tienen una herida materna que aún no ha sido elaborada y eso les hace depender a nivel emocional de relaciones. La herida materna es la distancia que hay entre lo que yo esperaba de mi madre y lo que mi madre me dio. En algunas mujeres casi no existe herida materna, pero en muchísimas mujeres hay una gran herida materna y eso tiene que ver que venimos de madres que también están heridas. Entonces es importante mirar esta herida y hacer un trabajo para elaborarla, para integrarla, para ir sanando. Y es un trabajo que nosotros acompañamos en la formación y que tiene que ver con mirar a la niña que yo fui, tiene que ver con nombrar lo que yo viví de pequeña que no fue nombrado, tiene que ver con el autocuidado, con empezar a cuidarme, tiene que ver con el maternarme, que sería como parir a mi madre interna, dejar de esperar que mi madre me dé aquello que no me dio para comenzar a dármelo yo misma. És un procés de maduració molt bonic.
Intens i molt intens, exacte.
Sí.
Alhora, sí. Ho podem extrapolar a la ferida paterna.
Sí, la herida paterna tiene más que ver, así como la materna tiene más que ver con cómo me relaciono con mi cuerpo, con mantenerme en relaciones de pareja que son tóxicas, o la herida paterna tiene que ver con cómo establezco los límites, tiene que ver también con cómo me va la vida profesional. Cuando la relación con el padre, todos hemos tenido relación con nuestro padre, incluso aunque se fuera de casa, hay una relación, hay
un vincle.
Claro. Entonces, dependiendo de cómo haya sido esta relación, la vida profesional me va mejor o peor. ¿Por qué? Porque el padre representa el mundo. Entonces, cuando yo voy a sacar algo al mundo, a escribir algo, a crear algo, cuando yo voy a optar a un puerto de trabajo, en lo profundo es como si se lo llevara a mi padre. Si yo no me sentí valorada por mi padre, vista, escuchada, halagada, acompañada, hay mucho miedo a la hora de sacarlo de dentro y ponerlo fuera. Por eso tiene mucho que ver el padre con lo profesional.
És curiós, probablement molts dels nostres oients deuen començar ara a veure imatges, no?, de la seva vida, i esperem. Podríem dir, Carmen, que també el parlar-ne, el posar-hi consciència i ja comencem a sanar aquestes emocions?
Exacte.
Ens queda una miqueta de temps, no voldria deixar de parlar del cicle de vida de la dona, no? Aquest procés de la dona tan meravellós i alhora tan...
Sí, estamos en un momento que está resurgiendo mucho esta información. Bueno, las mujeres a lo largo de nuestra vida atravesamos unas etapas, ¿no? La etapa de la niñez, de la adolescencia, la etapa de la madurez, luego ya entramos en el climaterio y ya al final de nuestra vida, la anciana. Cada una de estas etapas tiene un rito de paso. La adolescencia tiene el rito de paso de la menarquía, la llegada del primer sangrado. La maternidad tiene el rito de paso del parto, o bien de los propios hijos, o bien de proyectos. Uh-huh. El climaterio tiene el rito de paso de que la sangre ya se retira, ya se guarda, y la anciana pues tiene el rito de paso de la muerte. Es muy importante ver estos ritos de paso y asentir a ellos, aceptarlos, hacer un trabajo con ellos, y para ir pasando las etapas como con honores, tomando la sabiduría que cada una de ellas trae.
Des de l'agraïment,
Sí, sí. También es verdad que estas etapas de alguna manera se corresponden a lo que las mujeres en edad fértil atravesamos cada vez entre sangrado y sangrado. Justo después de sangrar entramos en la etapa de la doncella, que es el post-sangrado, donde hay mucha energía. Después me dirijo a la ovulación, que sería la etapa de la madre, que es donde estoy más cuidando, estoy en un momento de cuidado. Después me dirijo hacia el sangrado, pero entro primero en la etapa de la chamana, que sería este momento donde las mujeres, antes de sangrar, a veces nos encontramos que tenemos que poner límites o que tenemos la necesidad de recogernos. Y por último está la etapa del sangrado, que es la de la anciana, y que es un momento donde necesito recogerme, meterme en la cueva.
És interessantíssim aquest procés, no? Aquest procés que moltes vegades no en som del tot conscients. Sí. Aquesta paraula que tant utilitzem al programa, però realment és així, no? La consciència. On podríem trobar aquesta informació? Ja ens haurem de despedir de tu, Carmen. A quina web, com les nostres oients poden saber més en relació al que hem estat parlant ara?
Yo tengo una página web que es www.mujerconsciente.org. En esta página web sale la formación que doy, los talleres y...
I articles, probablement. Sí.
Artículos, vídeos... Sí, hay mucha información.
Doncs moltíssimes gràcies, Carmen Hernández.
Gràcies.
Per connectar avui amb nosaltres en veu de dona, per l'energia que ens has portat al programa i pel coneixement. Gràcies.
Gràcies, Glòria, per la confiança.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Bioneuroemoció, una manera de viure. Per Enric Corbera.
Enric Corbera, què tal? Com estàs?
Hola, Glòria.
Tenim els oients molt contents, eh?
Sí.
Avui parlarem del caos i la incertesa, no? Aprendre a viure sense saber què passarà. O sigui, perquè hi hagi ordre ha d'haver-hi caos, no? Probablement.
Bé, aviam. Vivim, o hem viscut, o estem vivint, una il·lusió molt gran, que és la creència en que jo puc controlar les situacions de la vida. I això és totalment impossible. Tu no pots controlar res. Jo, el fet de vindre avui mateix, jo no podia controlar que hi hauria un accident als túnels. O sigui, un té que anar amb la tranquil·litat de que pots trobar-te una eventualitat que tu no pots controlar. Aleshores, la creença en el control esdevé amb la creença de que jo estic desconnectat del meu entorn i que les coses em poden passar per la casualitat, no? I això es crea un estat de por, d'incertesa, i no sàpiga viure amb aquesta incertesa. Això genera molts estats emocionals, com pot ser l'ansietat, etcètera, no? De fet, l'ansietat és la por a no controlar com les coses m'agradaria que fossin, no?
quan, fluir.
A fluir. De fet, el que ens aprendre és a fluir, no? L'estat d'incertesa es desenvolupa quan la persona té una consciència d'unitat. Mentre que el control és d'una consciència dual, pensar que estem tots desconnectats, que això ja fa temps que ens ho van dir els grans mestres, que no és així, i avui dia la ciència, que la física quàntica, que se'n podria dir la física de la consciència, ja ens ho està explicant, que tot està connectat. De fet, nosaltres tenim som consciència, i aquesta consciència s'està manifestant constantment en aquest camp d'energia, que és l'informació. En la mida que jo començo a prendre consciència de que jo estic connectat amb el tot, començo a donar-me compte, de que les coses jo no les puc controlar, i tampoc sé quines són les millors coses per mi, ni per ningú.
És jo qui sap el que és bo o dolent.
Exacte. De fet, acostumem a confondre el que és bo amb el que és dolent. Uh-huh. No? Normalment, les grans ensenyances i aprenentatges les tenim a partir d'allò que ens més ens molesta, que d'alguna forma és el gran activador del gran canvi en les teves vides. Per tant, les comoditats no han portat mai enlloc, i de fet l'Einstein ja ho deia, les crisis sempre són oportunitats de creixement. Uh-huh. No? Viure amb la incertesa és amb la tranquil·litat que tu ets intel·ligència, que hi ha una intel·ligència que ressona en tu,
superior.
Que és el que Max Planck deia la matrix o la matriu, no? Uh-huh. D'intel·ligent, i que en la mida que tu estiguis, el teu estat de consciència estigui més coherent i més equilibrat, es manifestarà en la teva vida amb les circumstàncies més adients pel teu propi desenvolupament com a ser, no? I això, com que no sabem el que és millor per tu, òbviament deixarem de pensar que és el que tenen que fer o deixar de fer els altres.
És tot un aprenentatge, perquè realment les creences que portem no són aquestes. Sí, sí. Aleshores, podríem dir que hem de desaprendre per tornar a aprendre.
De fet, és així. És donar-te en compte que estàs molt condicionat per uns aprenentatges que no són bons ni dolents, que estan allà i els pots utilitzar. Però, en definitiva, és una actitud de rendir-se, de no resignar-se, sinó de rendir-se, de saber que tu no pots decidir el que és millor, perquè, d'alguna forma, el camp quàntic, el camp de la consciència universal, t'acabarà manifestant situacions. Qui no ha experimentat? Ostres, estava pensant en tu i t'he trobat. Mm. Estava pensant en una situació i l'he vista. Quina casualitat. No, estàs... Quan passen aquestes coses, que comences a estar...
Alineat,
sí, estàs alineat. Aquesta és la gran què. Jo diria a la gent, tu voldries saber el que passarà demà passat i d'aquí, i quan et moriràs, tot això, i si tindràs fills, és que no voldria saber-ho, però l'aventura de la vida, l'aventura, senzillament és aquesta. Què passarà avui? En quin trobaré avui? I ser conscient de que el que tu trobaràs et podrà molestar-te, o et podrà agradar, però és una cosa que té a veure amb tu. I aquí ve el gran descobriment d'un mateix.
Ah, el mirall, també,
eh? El mirall.
Enric Corbera, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres per parlar-nos d'aquest punt del caos, no? I del fluir en la vida, no? Perquè la vida és un viatge apassionant que no podem deixar de viure'l.
Exacte.
Visquem-lo amb totes les conseqüències?
Exacte, perquè de fet és venim aquí, eh? La consciència d'unitat s'expressa amb la dualitat, i la dualitat és viure l'experiència, si no, com pots mostrar el teu poder, les teves capacitats, si no tens l'oportunitat d'aplicar-les en la teva vida. Aquest és el viatge.
Moltes gràcies, Enric. A sentir.
Gràcies, Glòria.
Estimats amics, això és tot per avui. Però aquí estarem la propera setmana amb moltíssimes ganes més de continuar compartint i acompanyant-nos els uns als altres. Practiqueu la felicitat. Ja sabem, ja hem parlat avui de la plasticitat del cervell. Sigueu feliços fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
Els diumenges a 2:00 PM, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a 2:00 PM, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.